Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Passant de la una, encarem aquesta recta final del programa. I, clar, un dels temes de sobretaula d'aquests dies, òbviament, és el final de l'ús de les mascaretes. De fet, avui li hem dedicat bona part del programa. Recordem que des de fa una setmana només hem de dur mascareta als centres sanitaris, a les residències de gent gran, també del transport públic, a les farmàcies, i en el cas que tinguem símptomes, encara que siguin lleus, Marta Jarque, bon dia de nou.
Bon dia.
Clar, compatibles en aquests casos amb la Covid-19.
Exacte, i això implica que en la majoria de casos podem fer vida normal sense mascareta i oblidar-nos de la incomoditat que suposa aquest complement que ens ha acompanyat més de 2 anys. El problema, que molts, especialment els adolescents, ja s'havien acostumat a mostrar només una part de la seva cara i ara se senten desprotegits i especialment acomplexats.
Clar, d'aquests efectes, Marta, psicològics que implica, no?, al final de l'ús de mascareta, en volem parlar avui amb el nostre coach de capçalera. Ell és el Carlos Ramón. Què tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Bon dia.
Bon dia, Mercè, bon dia, Marta,
bon dia.
I bon dia a tothom que ens escolta.
Escolta, va tot molt bé. Això, mira, ja m'agrada. Sí. O sigui, el Carlos ja comença amb aquest raig de llum. Primera pregunta obligatòria en aquest dilluns. Carlos, com va anar el Sant Jordi? El vas celebrar? I si no és molta curiositat, a on?
Mira, el vaig celebrar aquí a Barcelona i sort que vaig matinar, perquè a partir de la una més o menys doncs va començar a caure pluja, a caure de tot, no? Pedra... Però igualment, no sé, vaig viure aquesta festa tan meravellosa, no?, que tenim a Catalunya, que és el dia de Sant Jordi, no? El carrer estava ple igualment, malgrat la pluja, i és un dia molt bonic. I si cau en dissabte, que no hem de treballar,
millor.
Doncs millor que millor.
I quin llibre ha caigut en aquest Sant Jordi, Carlos?
Doncs mira, m'he comprat al final, perquè la meva dona doncs no sabia quin volia exactament. M'he comprat un llibre de feina, un llibre del psiquiatre Claudio Naranjo, que és Enneagrama i Sociedad, per continuar llegint aquest gran autor.
Ah, doncs mira,
aprenent d'ell.
Ens ho apuntem, no, Marta?
I tant.
Clar, abans de centrar-nos en el tema concret de la mascareta, Carlos, explica'ns què vol dir tenir un complexe o estar complexat. A què es deu?
Mira, és natural que tothom estigui insatisfet amb alguna part de la seva persona o del seu físic i vulgui millorar-la, no? Un complexe ja seria un agreujament d'aquesta visió, no? Perquè implicarà una percepció subjectiva, no? Portarà una fixació i també portarà un descontent, no?, que es pot ramificar en moltes conseqüències per la personalitat. A què es deu? Doncs són moltes les variables, però crec que podríem simplificar-la en 3 causes, no? Una, persones que siguin perfeccionistes, bé, també persones que siguin doncs molt sensibles o molt creatives, no? Perquè aquestes persones acostumen a comparar-se amb els demés, trobant en els demés el que ells no tenen i, per tant, patint una pèrdua de l'autoestima, i justament la mancança o la debilitat en l'autoconfiança i l'autoestima seria la tercera causa. Mm-hmm. És veritat que certs complexes s'agreugen en determinats moments de l'any, no?, quan hem d'anar a la platja o quan hem de... I, òbviament, el tema que tractem avui, que és retirar la mascareta, doncs està donant símptomes en una part de la societat que presenta aquestes 3 premisses que hem comentat.
I per què creus, Carlos, que tendim a comparar-nos amb els altres, no? Perquè sempre que, doncs, que això, no?, que tenim algun tipus de complex físic, és irremediablement doncs perquè ens agradaria ser com una altra persona, no? Per què ho fem, això?
Mm-hmm. Sobretot molt lligat a personalitats que tinguin falta d'autoconfiança, perquè no es donen tothom, eh? També veiem persones que estan molt contentes tal i com són, no? es donaria sobretot en persones que tenen falta d'autoconfiança, i d'aquí vindrà la tendència a comparar-me, no? A veure el que té l'altre i jo no, a no valorar el que tinc i centrar-me en el que em falta, i també podria venir d'aquesta tipologia de persona molt, molt sensible, vale? Uh-huh. Que normalment té lligada la creativitat, té aquesta facultat de formar les coses de manera positiva, si ha de trobar una solució, però també de formar les coses de manera negativa quan no es troba bé, no? I és aquí on tindrà la tendència a no valorar el que té i centrar-se en el que li falta, que això seria l'enveja. L'altre té el que jo no tinc.
Clar, i ara, per exemple, no? Ara us centrarem al tema de les mascaretes, sobretot en els adolescents, no? Però els adolescents també són els que estan més exposats també a xarxes socials, com per exemple Instagram, no? Que amb els seus filtres també et mostren un ideal de bellesa que moltes vegades és inabarcable, vull dir que no existeix directament, no és ciència-ficció.
Mm-hmm. Sí, és que una de les causes més grans que estan provocant aquesta anem a dir trastorn, no? Perquè és una cosa passatgera, no? És els requeriments que ens demana la societat. Realment estem en una societat que rebutja tot allò que no és maco, tot allò que no és positiu. No ens ho permetem, no? No volem créixer, no? Despistant l'ego, no? I és veritat que les xarxes, que la societat actual té unes exigències en quant al cànon de bellesa que és molt difícil que un adolescent pugui complir. Primer perquè està en plena transformació. Els rasgos que té en el moment actual no són els que tindrà definitivament, no? Si a sobre aquesta persona doncs, ha rebut humillacions a l'escola o en el seu entorn, si aquesta persona ja té una tendència a focalitzar-se en determinades parts i no en el todo, o si no se sent suficientment estimat i valorat, augmentant la probabilitat de que caigui en un trastorn dismòrfico corporal. O sigui, que tingui tota aquesta sintomatologia que estem veient. És una edat pròpia, Primer perquè la persona està deformada, la cara o el cos no creix de manera homogènia, no? Primer creix el nas, els cartílags, les orelles, estan en una temporada que tenen els rasgos facials molt deformats i això està contribuint, no? a que realment vegin aquesta diferència, no? Entre el que ha de ser i el que ens demana la societat. Vivim en una societat que ens transforma constantment, no? Un dels sectors que creixen malgrat la crisi és el de la cirurgia estètica, no? Estem responent molt a l'aparença, poc a l'interior, en la nostra societat.
Totalment, no? És que tenim com aquesta tendència, no, Carlos, en el fons, de mirar-nos més exteriorment, però interiorment no, a vegades dona aquesta sensació que no ens cultivem prou. Continuem parlant amb el Carlos Ramón. Avui doncs, hem triat aquest tema, no, Marta? Com psicològicament ens pot arribar a afectar la retirada de l'ús de mascaretes. Mm-hmm. Però abans us donem una última hora, perquè l'Audiència de Barcelona ha ordenat imputar l'alcaldessa Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, i també els regidors Lucía Martín i Marc Serra per la denúncia del fons Voltó. Us en recordeu, del fons Voltó, que, per cert, els acusa de convivència amb les persones que havien ocupat un bloc de la seva propietat, conegut popularment com a Bloc Llavors. Aquesta és aquesta última hora que, de fet, en el punt de les dues, tot l'equip de l'Estel Migdia, amb Joan Trias, ens ampliaran aquesta última hora que l'Audiència de Barcelona doncs, ha ordenat investigar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, pel tema del fons Voltó. Dit això, ara sí, Carlos, si et sembla, ens centrem en el tema d'avui, clar, que és aquest final de les mascaretes i això que es coneix com la síndrome de la cara buida, no? Aquesta por, Carlos, sobretot entre els adolescents que ens estaves explicant, a mostrar la seva cara sense mascaretes. A què es deu aquesta síndrome?
Doncs mira, perquè era una solució molt fàcil, no? Per jo portar un parapeto que em permetia... Mira, tinc el cas d'una clienta que la seva filla té un voltet, no?, en el nas. Finalment, no?, ella no es volia treure la mascareta enlloc, no se l'ha tret mai. La seva mare al final va dir, doncs mira, li pago una injecció d'estètic. No sé el que es posa exactament, no?, sí. per per igualar les parts que sobresurten o no. Uh-huh. Però el que estem veient amb aquesta noia és que un cop solventat el problema del seu nas, ara el té al llavi. Vale? Llavors, jo no crec que treure's la mascareta provoqui més complexa, però sí que posa l'adolescent de banda no ocultar-lo.
Clar.
A mi em sembla, de veritat, una bona cosa, no? Perquè ens hem d'acceptar i estimar tal com som.
Clar, però a nivell sociològic, Carlos, per què ens resulta tan important, mm-hmm. sobretot durant l'època adolescent, el que la resta pensi de nosaltres? O el judici que els altres fan de nosaltres, també pel que fa al físic?
Perquè vivim una primera etapa de la vida, no? Fins als 8 anys, fins que surt, fins que en el cervell s'estableix el raonament, no? On vivim, en un niu, no? De fet, es diu període nido, no? Després d'aquí i fins a l'adolescència, no? Sortim d'aquest niu, però anem a nius que s'assemblen molt, no? És a partir de l'adolescència on jo posaré en pràctica tot el que he après en els meus experiments socials, però l'adolescència representa aquell moment en el qual jo ja estic desproveït de tot el recolzament, ja estic fora del niu, no? I és veritat que és un període molt dur on s'apunta molt la diferència, uh-huh. i aquesta diferència pot portar humiliacions, que al final van constituint traumes per la persona en aquesta edat. En aquesta edat.
Carlos, va, oferim solucions. És a dir, ara estem fent una mica el perfil, no? Uh-huh. Adolescents, uh-huh. en aquest sentit, que s'han construït la pròpia imatge, a mitja cara tapada, durant els darrers dos anys, que com bé explicaves, doncs, són anys decisius, també per reforçar l'autoestima i acceptar el propi cos. Però, ara bé, pels mares i pares, mestres, tiets, avis, àvies, que ens estiguin escoltant i diguin com els podem ajudar, no?, a superar aquesta por. Com ho podem fer?
Doncs mira, jo crec que en primer lloc a fer una avaluació adequada, no?, de si realment la persona ha patit molt a causa de la crueltat pròpia d'aquesta edat, no?, i ajudar-la, no?, a que s'entengui i es comprengui de manera holística, no? Els pares han de fer una funció molt important de relativització del físic, no? I d'ajudar la persona a que es centri en les seves virtuts. Vale? També és molt important que aprenguin a no pensar en blanc i negre, no? A no prendre's la parte por el todo. No? Jo he d'ajudar la persona que, en realitat, no, és que hi ha persones que estan acomplexades perquè tenen una taqueta al costat del nas, no? I hem d'ajudar la persona a que entengui que quan la mirem ens fixem absolutament en tot. Nosaltres veiem a les persones com una globalitat. Fins i tot el que més ens agrada és l'ànima de la persona.
Ostres, perquè clar.
Podem trobar persones que no responen a un canon estètic de bellesa, però en canvi quan parles amb ells, quan estàs amb ells, no?, tens una percepció molt positiva.
I
et pots... Llavors, crec que els pares també haurien d'incidir moltíssim en que entenguin els seus fills que són un todo, no són un punto en la nariz o un voltito en no sé dónde o una mancha de nacimiento, no? Els han de fer veure que contenen virtuts, anem a dir espirituals, com li vulguem dir, és per simplificar el llenguatge, uh-huh. que omplen els altres i que ningú es fixarà en allò. Sobretot hem d'entendre també que l'adolescència, entre cometes, és una malaltia passajera.
Al final, gràcies a Déu. Tots... Gràcies, Carlos.
Sí, home, sí.
Perquè si no, tots els que tenim adolescents a casa, però també, clar, és una època que s'ha de viure i s'ha de viure en tots els sentits. Estem aquí al matí a Ràdio Estel amb el nostre coach Carol Ramon, que avui estem parlant amb ell d'aquesta transició, no?, l'ús de la mascareta i també les conseqüències psicològiques que pot tenir mostrar la cara descoberta, especialment doncs, entre els més joves. Que ara ho volem fer extensiu, ens hem centrat en l'adolescència, potser, Marta, però preguntar-li també al Carol Ramon a totes les edats. És a dir, Carlos, tu creus que en general l'ús de les mascaretes ha generat més complexes? Ara ja no estem parlant dels adolescents, no? Sinó en general, sinó també entre els adults.
Jo crec que no. O sigui, jo crec que qui tenia complexes els continua tenint si no se'ls ha tractat, no? I clar, pèrdua aquesta possibilitat d'encobrir, i molta gent utilitza les ulleres de sol, per exemple, en el món adult, no? No se les treu perquè també porta una màscara, no? Però igualment penso que qui no tenia complexes o qui s'estima tal com és o qui ha fet aquesta feina, no?, de no pensar en blanc i negre o en la parte por el todo, doncs rep treure's la mascareta com una alegria. alegria.
Parlàvem d'adolescents, ara també d'edats més adultes, però per altra banda també hi ha infants que han viscut tota la seva vida en pandèmia, que no han vist gent parlar sense mascareta més enllà dels seus pares i família propera, no? Com afecta això el desenvolupament d'aquests nens i nenes que ara tenen 2 anyets i escaig i que no han vist els seus amics ni companys de guarderia, per exemple, sense mascareta, només els seus familiars més propers?
Doncs, mira, és curiós, però els bebès que han nascut en pandèmia, quan observen els seus pares a l'entorn, saben interpretar el que els estem comunicant. Capten l'alegria a partir del microgesto facial que hi ha als ulls, que hi ha a les celles. Ells saben entendre, han après a extreure la informació a partir de molt poca informació, no? Jo crec que ara doncs influirà positivament, perquè tota la part de la boca, tota la part, ens aporta molta informació quan ens estem comunicant i se'ls obre un món. O sigui, com ho veuran? Doncs enriquint-se, no?
Sempre
accedint
sumant,
a tota la informació.
Carlos, de fet, una de les frases més típiques, no sé si t'ho hauran dit a tu, però quan ens traiem les mascaretes dius, no et reconec sense mascareta, no?
Sí,
sembles una altra persona.
Sí.
Val, d'acord. Carlos, creus que ens la podríem estalviar, aquesta afirmació? És a dir, es pot interpretar de manera negativa? Saps el que et vull dir?
Es pot interpretar de manera negativa, sí.
Clar, home, llavors, això què fem? Ens ho estalviem, no? Què
ens recomanes? Ens ho estalviem.
Sí, perquè a més hi havia notícies, no?, que deien que normalment, quan anem amb mascareta, idealitzem la cara de l'altra persona,
sí,
no? És a dir, que la completem seguint uns ideals estètics i uns cànons de bellesa que nosaltres això, no?, que no són reals.
Sí. Sí, doncs val la pena que ens estalviem això, que ens estimem tal i com som. Al final, la qüestió física és realment, jo crec que la nostra societat, no?, hauria de fer una contraeducació, no? Perquè què dolent és que jo mai estigui satisfet amb mi mateix. No? Per contra, si m'ajuden a acceptar-me, si m'ajuden a acceptar la meva singularitat com a belleza, mirem Rosy de Palma. Trenca tots els cànons. No?
Sí, però jo però, Rosy de, per exemple, clar, Carlos, en la línia que de ben segur el que ens explicaràs, ara Rosy de Palma, jo la trobo un tipus de bellesa.
Un tipus de bellesa?
La Harke em mira amb cara estranya, però és veritat, dintre dels cànons de bellesa que estan estipulats, ella té un tipus de bellesa fora de la normal.
Sí, sí, per descomptat.
Carlos.
Per descomptat, però és una dona impressionant, impactant, no?, que és sol·licitada pels millors dissenyadors del món.
Campanyes publicitàries de grans
firmes.
Bueno,
i una personalitat, no?, és una personalitat també arrolladora, també, que això suma, no?, és el que comentaves també, tu, també, Carlos.
També, tenir en compte el tot, no la part.
Fem una cosa. Carlos, ja per anar acabant, ens centrem en el tema dels complexos. Va, dona'ns... Què podem fer per superar-los? Tots aquells oients doncs, que creguin que tenen algun complex, no?, de dir, ostres, pues que deies tu, no?, pues potser tinc el nas massa gros, o el que sigui, o el cos, els braços massa grossos. Què els hi recomanaries?
En primer lloc, a veure, si això li està comportant a la persona un cop, perquè realment hi ha coses que estan molt alterades, no? Vull dir, en aquí entraríem en el que dèiem abans, no? En aquest trastorn dismòrfic, no? Vull dir, si estem parlant d'una malformació que realment té una solució estètica, endavant. Imaginem-nos algú que ha patit un accident, cremades, o que realment té uns... Si això la persona s'ho pot permetre, i realment, amb un estudi previ, veiem que la persona aconseguirà l'equilibri, endavant. Ara bé, si per sota hi ha causes com el perfeccionisme, vale, que dèiem a l'inici, no? El que hem d'educar la persona és a mirar-se la part bona, perquè el perfeccionista, que el que vol és millorar les coses, té com un sistema per detectar només el dolent, el que està malament, el que està fora de lloc, el que està... Doncs, però no observa la part positiva de la vida, es centra en la part negativa. Doncs hauríem d'ajudar el nostre fill, la nostra filla, a l'adolescent, no? Uh-huh. A que treballi tot això, fer-li veure, però mira quins ulls més macos tens, però mira, portar-lo al todo i a l'observació de la part bona. Això com a entrada, no? Quan deien que una causa comú també és en les persones hipersensibles, que tenen una tendència a la comparació i establir que l'altre té el que jo no tinc, no? Doncs també l'hem d'ajudar, no? A connectar amb els seus valors, amb les seves virtuts, no? I fer una reeducació dirigida al todo.
Fantàstic.
I en últim lloc, si es tracta de coses més relacionades amb falta de confiança, no? Doncs ajudar-los sobretot a resignificar aquestes possibles conductes dels altres que hagin enfatitzat el posar el focus en aquella part dolenta, com una cosa pròpia de l'edat, no? Ajudar-li a la persona a que s'enfortirà si supera això, donar-li un significat positiu a això que li ha passat, no? I sobretot estimar-los molt i ajudar-los a que connecti amb el seu valor, amb el valor
totalment
que tots tenim, amb les virtuts que tots tenim.
Carlos Ramón, coach, moltíssimes gràcies, Carlos, per haver estat amb nosaltres aquests minuts, i hem pres nota de tots els bons consells que ens has donat, i això, esperem retrobar-te molt aviat. Que passis una molt bona setmana, Carlos.
Moltíssimes gràcies. Que tingueu molt bon dia a vosaltres i tothom que ens escolta. Una abraçada.